Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Al final... Bé, comencem. Són les 8:37, les 15:37 a la remissió i tenim amb nosaltres doncs a Maite Ferrer per fer l'anàlisi d'actualitat d'avui. Bon dia, Maite, benvinguda.
Molt bon divendres.
Com va tot?
Direm que bé, ja comptant els dies que falten perquè s'acabi l'any judicial.
Ah, d'acord. S'acaba l'any judicial?
Els anys judicials comencen el 1 de setembre.
Ah, d'acord.
Jo sempre dic que els anys que importen comencen el 1 de setembre, el curs acadèmic, el any judicial i demés. És l'únic any que comença el 1 de gener és l'any fiscal, que et pareix que ens agrada menys. I la sort que tinc jo, que port principalment assumptes civils, és que el mes d'agost és inhàbil.
D'acord.
Són vacances judicials, per tant, aquí estic comptant com es presos, els presos que anaven assenyalant amb ratxetes els dies que li faltaven, mos queden just menys de 2 setmanes perquè s'acabi juliol i, per tant, després podran carregar un poquet de piles per començar els anys 1 de setembre amb energies renovades, si es pot, perquè en aquestes alçades de l'any ja estem tots una mica cansats, la veritat.
Ja, normal. Però és una mica... Això de que el mes d'agost sigui inhàbil pels temes judicials també és una mica complicat, no? Perquè si et passa alguna cosa una mica greu o... Bé, ja sé que són els assumptes civils que en teoria no haurien de ser greus, però bé, també afecten bastant a la vida de les persones... I que sigui inhàbil el mes d'agost, doncs no sé com pot afectar això a les persones.
Sí, a veure, és inhàbil pràcticament a tots els efectes, excepte en situacions d'urgència, on, per exemple, hi hagi implicats menors d'edat o coses així. Han de ser situacions realment excepcionals, però el que és el desenvolupament normal d'un procediment civil, amb el mes d'agost queda aturat. Això sí que ho hem de tenir present. De fet, hi va haver un any, l'any de la pandèmia, on es va habilitar el mes d'agost perquè es pogués fer feina.
D'acord.
Què va passar? Que no ens van assenyalar ningú en judici. Ja. Els jutges, que ho han comentat alguna vegada, són una mica resistents a que els hi canviïn les estructures o la manera de treballar. I jo record que aquell any havíem d'estar fent feina perquè hi podia haver notificacions. Jo no voldria dir mentides, no estic segura d'haver-ne rebut cap durant el mes d'agost i sí que vaig tenir tota una tongada d'assenyalaments de judici per setembre. És a dir, des del 1 de setembre fins mitjan setembre n'hi havia diversos, que normalment no venen tots tan junts. Però aquell mes d'agost que va ser declarat hàbil en els efectes de poder seguir funcionant, inclús celebrar judicis i demés, no se'n va celebrar cap. De fet, estic recordant que no només... Molts varen condensar tots en setembre, sinó que jo vaig arribar a tenir judicis un divendres a les 7 de la tarda, que normalment els judicis són pel matí, entre les 9 i les 2, una cosa així, i doncs molts varen condensar tots perquè encara que es poguessin celebrar vistes en agost, hi va haver certa resistència a que
fos hàbil, van dir. Nosaltres, de moment, seguim el nostre ritme, no? A l'agost.
Sí, no tinc constància de que fos una decisió coordinada o deliberada, però jo no vaig celebrar ningú tipus de judici durant el mes d'agost de l'any 2020. Així que, bé, això si mateix fa sospitar que hi va haver certa resistència, diríem.
D'acord, de què més ens volies parlar avui? Que portes un tema molt interessant...
A veure, buscant algun tema d'actualitat que no fos corruptar les polítiques o desallotjaments d'assentaments a Eivissa i demés, perquè ja són tan reiterats i possiblement hi hauria que aprofundir una mica més per parlar-ne, jo m'he trobat amb una notícia, a més se'n fa ressò el diari Puntés, el diario.es, amb un article d'en Alberto Corona, que fa referència a la reestrena avui a les sales de cinema de la pel·lícula de Hayao Miyazaki, Porco Rosso. Aquesta pel·lícula és de l'any 1992, és a dir, ara mateix ja té 33 anys. Però és una pel·lícula de la que se n'ha parlat inclús a les darrers eleccions espanyoles, Perquè hi va haver un dibuixant, en Álvaro Ortiz, que va fer una crida a altres dibuixants, a la gent en general, a que omplís les xarxes socials d'una de les frases emblemàtiques d'aquesta pel·lícula, que és prefereixo ser un porc abans que un fascista. La pel·lícula, penso que és prou coneguda, encara que sigui d'animació, és d'un aviador a un període en el període d'entreguerres del segle XX, està ambientada, si no record malament, cap a l'any 1929, una cosa així, és un aviador que és un caça recompenses. És un aviador que, encara que sigui una figura antropomòrfica, realment la fesonomia que té és d'un porc. I mesclant d'aquesta manera que ho sol fer en Hayao Miyazaki, el realisme, per exemple, en su detall de com dibuixa l'avioneta d'en Porco o els altres avions que estan implicats, hi ha aquesta vessant màgica que és que el protagonista, per mort d'una maledicció que no sabem molt bé d'on va venir, es va convertir en un moment donat en un porc. Per tant, és el protagonista, però té aquesta figura, aquesta cara de porc i de qui li ve el nom de Porco Rosso. Aquesta pel·lícula jo penso que va ser la primera pel·lícula de Hayao Miyazaki que jo vaig veure. En tenia abans i n'ha tingut després altres pel·lícules, a més multipremiades, segurament tothom coneix Mi vecino Totoro, que és anterior, però també La princesa Mononoke, que va rebre premis abastament, El viaje de Chihiro, que a més va rebre, entre d'altres, un premi Òscar, El noi i la garça, que també ha rebut un munt de premis. En Porco Rosso, els arguments són molt senzills, és aquest home que és una mica un freelance, un home que s'ha apartat de lo que és l'aviació militar, en el que en un moment donat se li fa una oferta de revertir aquesta maledicció que té, que l'ha convertit en un porc, a canvi de que se torni a unir a lo que és l'exèrcit italià, que en aquell moment ja té una vessant feixista. I és d'aquí on se treu aquesta frase de abans, prefereix ser abans un porc que no un feixista. El fet de que es torni a estrenar en pantalla grossa en els cinemes, trob que té valor simbòlic a diversos nivells. Un d'ells, que no sé si és una cosa decidida o no, és que se fa avui, un dia de 8 de juliol, que Espanya és una data que té unes connotacions relacionades amb el feixisme absolutament directes. Per tant, tant si s'ha pensat com si no, és una coincidència d'aquestes afortunades, diríem, una serendípia. Està molt bé que una pel·lícula que parla de la resistència a unir-se a les files feixistes en un moment donat, encara que això suposi un avantatge personal pel protagonista, està molt bé que s'estreni un dia de 8 de juliol a Espanya. A més, és una pel·lícula on no passen grans coses, no hi ha batalles èpiques, comença a més amb un episodi que és una mica grotesc inclús, que són uns pirates que el que fan és segrestar un grup de nenes petites, i aquestes nenes petites se'ls revolten dins l'avió i passa una sèrie d'animalades. Realment, el missatge que té antifeixista no és una cosa de sa que faci bandera. De fet, amb l'article que d'en Alberto Corona que llegia abans de venir cap aquí, es parla d'una part que és s'ha parlat diverses vegades que és d'aquesta vessant de la fascinació que té en Hayao Miyazaki per l'aviació japonesa. Clar, això té aquest caire de quin paper va tenir l'aviació japonesa també en períodes bèl·lics de l'imperi japonès, i per tant això fa que estiga transitant per aquest fil de l'abisme d'un autor tan antibel·licista com pens que és Hayao Miyazaki, però que després això no li lleva el fet de tenir aquesta admiració, aquesta fascinació per una aviació que també va tenir unes actuacions bastant discutibles en diversos conflictes bèl·lics. De totes maneres, al final el que queda és aquest missatge, aquesta resistència al feixisme, que en aquests temps que corren i sent que jo volia evitar comentar coses tipo Torre Pacheco i de més, al final resulta que la història, com s'ha comentat moltes vegades, és cíclica i tots tornem a donar voltes a lo mateix. Així que és convenient tornar a veure Porco Rosso i és convenient tornar a repensar-nos en quina situació estem, que no estem inventant res i que si hi ha manades d'animals de dos pates amenaçant a gent perquè són d'una altra banda o perquè tenen un altre color de pell, quizà tots els altres hauríem de repensar quina societat estem creant i resistir-nos en aquest tipus d'actuacions que ara mateix estan en primera plana de diaris, com heu llegit fa justament una estona. Espero que tornin a portar Porco Rosso a Formentera, també.
Doncs esperem que sí. Parlant de Miyazaki, doncs també hi ha altres pel·lícules, com tu ben has dit, per exemple, la de La princesa Mononoke o El viaje de Chihiro, que té també com... tenen molta actualitat perquè tracten com temes socials molt... que estan a l'ordre del dia. Al final, La princesa Mononoke, per la seva banda, el tema mediambiental, el tema també una mica de reconciliació entre dos parts que semblen totalment contràries, no? I després El viaje de Chihiro, que té una cosa més també de... doncs una reflexió, mostra d'una manera doncs, el treball, la pèrdua una mica de l'essència de la persona amb aquests doncs, éssers que consumeixen, no? I que es van fent gegants i cada vegada més lletjos a costa d'una mica de l'opulència. Doncs són pel·lícules que realment val molt la pena veure i està molt bé que les tornin a estrenar al cinema perquè són molt, molt bones i tenen una subtilesa més que és com típica del cine japonès.
Sí, estic completament d'acord. Jo trobo que qualsevol cosa on estigui implicat en Miyazaki hi ha que veure-la. Aquests comentaris que has fet tu, tant de La princesa Mononoke com del viatge de Chihiro, trobo que són molt pertinents. Són pel·lícules que, a més, envaeixen molt bé.
Exacte.
És a dir, Porco Rosso, que ara mateix han dit que té 33 anys, es pot tornar a veure i, a més, té una lectura contemporània absolutament interessant i es ve que en el que és el tema antibel·licista, el tema ecologista, el paper protagonista de dones en les seves pel·lícules, també.
També, és veritat.
Perquè, inclús en Porco Rosso, que el protagonista és un home, hi ha dones que tenen un paper fonamental, és a dir, són dones les que l'ajuden a tornar a muntar el seu avió, té una mecànica que és una lota molt jove i també té un paper rellevant i és un personatge potent, amb Mononoke no cal dir-ho, amb Chihiro també. Per tant, són pel·lícules que mereix la pena tornar-les a veure i per la gent que tinga certa resistència a veure pel·lícules d'animació és una bona manera d'entrar en el món de l'animació, veure-ne alguna. Jo es ve que tinc especial afecte per Porco Rosso perquè va ser la primera pel·lícula que vaig veure de Hayao Miyazaki i clar, un fa la seva gradació de la millor pel·lícula segons la que més t'agrada. Jo penso que la millor d'ella és Mononoke, segurament, però jo abans recomanaria a qualsevol que veig Porco Rosso, i més si l'estrenen ara, perquè Porco Rosso la reestrenen avui en els cinemes, però després tornen a reestrenar també Ponyo en el acantilado, em pareix que és el primer d'agost.
Mira.
Tant de bo se reestrenin més pel·lícules de Miyazaki perquè no hi ha color entre veure una pel·lícula amb una pantalla que té, o encara que avui en dia les pantalles de televisió siguin immenses, o veure-la a la foscor d'una sala de cinema amb una pantalla grossa de cinema com toca. Per tant, esperem que arribin més pel·lícules d'aquestes i que segueixi fent bon cinema d'animació i bon cinema en general.
Doncs, i tant que sí. Et volia treure un altre tema. Ara parlem doncs, una mica de justícia, no? Que és una mica la teva... el teu àmbit d'actuació. Bé, fa poc vam entrevistar a Ana Sònia Cardona de Gent per Formentera i parlava doncs, del cas Bombers, que sí, han set absolts. I és una frase que avui ha repetit en Roberto Saviano a la premsa, que és que al final, quan la justícia arriba tard, no, deixa de ser una justícia.
Sí.
Es pot dir que no hi ha justícia real en aquest país? O en aquest continent, diguem, perquè clar...
Clar, dir que no hi ha justícia real potser és extremar-ho. Mm. Jo, encara que som molt crítica amb l'estat de la justícia, almenys el que tenim aquí propera, en altres mos toquen els jutjats d'Eivissa i de Palma, hi ha una manca absoluta de mitjans humans i materials i de més, i es va que és desesperant.
Yeah.
És a dir, quan un s'hi dedica professionalment, fins a cert punt ja ho té assumit. Saps que tu interposes avui una demanda i necessitarà un parell de setmanes, si no un mes, perquè sigui repartida, li donen un número de procediment. Ara tenim, com dèiem abans, saturada des mes d'agost, que és inhàbil, per tant, en agost d'aquell procediment te'n pots oblidar perquè no passarà res. I tu ja tens dins el cap que això tardarà molt. De totes maneres, jo... És una conversa que sol tenir amb clients quan venen als despatx, perquè, clar, et demanen dues coses. Si el seu cas té possibilitats de prosperar, i en tot cas, quan tardarà.
Clar.
I hi ha que ser molt clars les dues coses. Mm. Vull dir, jo penso que un abogat, i més en els temps que corren, mai pot garantir un resultat. Jo abans feia la broma de que jo només garantia resultats amb procediments de divorci i de mutu acord. Mm. I em va passar una volta que ja tenia presentada la demanda, ens ho conveni firmat, i una de les dues parts no es va presentar, per tant, ni en aquell cas puc garantir un resultat. I per tant, no podem garantir un resultat, però hem de ser molt clars en si la cosa pot anar o no anar bé, i si hi ha poques possibilitats, el client ho ha de saber i ha de decidir si assumeix el risc de continuar o no. Però després hi ha una altra cosa que s'escapa completament del nostre control, que és el temps dels jutjats.
Clar.
Jo tenc assumptes aturats des de fa molt de temps. Assumptes antics, però és que, a més, amb la modificació legislativa que hi ha hagut ara, que a partir d'abril obliguen en determinats procediments a presentar una mesura adequada de solució de conflicte extrajudicial, el que va passar? Que si això entrava en vigor en el mes d'abril, hi va haver tota una avalanxa de demandes presentades en febrer i març per haver d'evitar aquest requisit previ que suposa més temps i més costos. Això ha fet una espècie d'embús. Mm. És a dir, jo tinc demandes presentades en el primer trimestre de l'any que a dia d'avui encara no se'ls ha donat impuls processal. Per tant, evidentment, quan un professional porta 20 assumptes, se preocupa dels 20,
ja,
però intenta una mica diversificar l'interès, però per aquell client que té només un assumpte,
clar,
i que per ell és el més important del món, és absolutament desesperant veure que passen els dies i que no hi ha res. A més, et diuen, i com podem fer? Podem anar a parlar amb algú perquè això surti de baix de la muntanya d'expedients i passi damunt? A veure, es pot demanar al procurador que vagi a parlar amb el funcionari que ho porta i de més, però no hi ha una solució màgica.
Ja.
I quan són temes penals, per exemple, encara és més greu, perquè tu estàs amb un ai al cor de veure què passarà, què em diran, quan me citaran o quan hi haurà una resolució, i possiblement dos anys no te'ls llevi ningú. Mm. I, clar, quan mos queixam de que hi ha aquesta mancança de mitjans, es ve que no és una cosa tant del dia a dia com pugui ser una mancança de mitjans a l'educació, a la sanitat, que possiblement tots hi acudim d'una manera més freqüent, però encara que anem a jutjat molt poc, quan hi anem, és per assumptes
que ens afecten molt,
que ens importen molt.
I no sé mai te situes notes, perquè bé, és veritat que molts cops quan hi ha temes que igual no són tan rellevants, que no són penals, però que bé, jo que s'imagina't que algú et deu sous
sí,
i tu els hi vols reclamar. Molts cops la gent diu, és que tardarà tant,
que jo
ja no presentaré res, és igual.
Sí,
o sigui,
sí,
que
sí,
no
sí.
me'ls tornin, perquè d'aquí a 10 anys, jo què sé si els, què estaré fent,
sí,
no?
Bé, 10 anys pens que no, però un anyet en el jutjat no te'l treu
clar,
ningú.
O no sé si me'ls tornaran avui, demà o d'aquí a 3 anys.
Clar, és que realment els temes civils es ve que no tenen, a lo millor, aquest risc de presó, per exemple, que ha pogut tenir un tema penal, però temes civils són, com tu molt bé dius, un deute.
Mm.
Tal vegada, si jo t'he deixat sous, aquests sous ara em fa falta que me'ls tornis.
Clar, ara.
Em fan falta. Els temes civils són un divorci, una modificació de mesures en relació a uns fills. Això són coses que si mateix han de ser àgils. Un tema de lloguers.
Mm.
El tema de lloguers per entori. Tant si és el propietari és que intenta fer alguna cosa mal feta, com si és l'inquilí és que l'intenta fer. Aquí hauríem de trobar una solució més ràpida. Per tant, inclús en els temes civils que no tenen aquest afegit
clar,
de risc, de presó, de multa i de més, són assumptes que hem de pensar que la gent no litiga alegrement, no. Perquè sap que això li costarà uns sous, una energia i un temps, i per tant, quan algú van a jutjat, si mateix seria convenient que no hagués d'estar de braços creuats pensant que això durarà mesos, si no anys. Clar. I això desmotiva molt, i a voltes allà has d'anar perquè no te queda més remei, però és una frustració constant.
I a part, en el tema econòmic, si tu has, com et dius, bé, si necessites els diners, a més, has d'invertir diners, anar a fer aquesta causa, no?, perquè has de pagar l'advocat, has de pagar diverses coses... Mm-hmm. Clar, dius, igual no em convé, perquè després els recuperaré d'aquí 2 o 3 anys i és que em fan falta ara.
Clar. Sí, estic completament d'acord, però... Ja. Quan ja som tan pesades reiterant que necessitem més mitjans, més jutjats, més inversió en justícia, és precisament per això, perquè en el dia a dia potser no ho notarem, però aquell dia que tinc que anar al jutjat m'ho donaré en compte que això no funciona. I a més, els abogats després tenim una tasca molt ingrata, que saber-li de dir al client encara no sé res, el procurador està demanant però no m'ho diuen coses, no tinc ni número d'autos, no m'ho han repartit i a més, és... molt frustrant i és una part molt ingrata de la feina. Això sense haver-ho de discutir, però com que és una cosa que se sap, també jo penso que els clients saben que els abogats no els hi mentim. Totalment. No és que tinguem més expedient amagat, sinó que realment la cosa no va.
És ben conegut per tothom que, que bé, que la justícia és així una mica més lenta, però bé... Al final arriba tard, però arriba, no?
Sí, i a moltes arriba quan ja no cal. Si unes mesures en relació a un fill menor d'edat arriben quan aquell fill ja ha complert els de 8 anys, realment no, ja no fan falta per res. Però, bé, hem de perseverar i hem de seguir demanant que se la doti de mitjans millors, econòmics i materials i personals.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Maite, per estar aquí avui amb nosaltres i, com sempre, per portar-nos un comentari d'actualitat.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon cap de setmana.
Igualment.